3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Les festes patronals són espais de trobada i també el moment per reconèixer persones o entitats importants per la comunitat. El Consell de Formentera ha anunciat els guardonats a motiu de la seva diada. A Ràdio Illa han parlat amb ells i avui escoltam alguns fragments d'aquestes entrevistes. Després coneixem dues iniciatives de participació ciutadana que volen protegir el nostre entorn marí, el Fòrum de Porto Colom i el Fòrum Talaia Nord de Pollença. En parlam amb els seus impulsors, Paula Bonet, de Met Gardens, Ignasi Cifra, de Res Marines. I acabam amb Sa Pobla, on un grup de veïnats han posat en marxa una plataforma per expressar la seva oposició al traçat del tren entre Sa Pobla i el Port del Cudi proposat pel govern. Ens ho ha explicat Sa Pobla Ràdio i avui conversam amb tres dels seus impulsors, Pere Perelló, Toni Serra i Catalina Mayol. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i a la redacció i qui vos parla, Magda Cortés.
Potència local. Connexió amb Ràdio Illa.
El mercat artesà de la Mola rebrà aquest 24 de juliol la medalla d'or de Formentera, una distinció que atorga el Consell amb motiu de la diada que se celebra per la festivitat de Sant Jaume. A Ràdio Illa han conversat amb els premiats. Bernat Masferrer ha parlat amb Xavi Mayans, propietari i president del mercat de la Mola, i Enric Majoral, joier, orfebre i un dels fundadors de la fira.
Un premi merescudíssim, no? Un premi doncs, que tard o d'hora un reconeixement havia de caure, no?
Sí, jo crec que sí, perquè la Fira de la Moda ha aconseguit crear una marca formentera. Crear una marca comercial és molt difícil. I la Fira ha aconseguit a base d'oferir un producte autèntic a la illa de Formentera, i molta gent que ve a la illa doncs, vol visitar el mercat de la Mola i un dia segur que hi puja. Això és difícil d'aconseguir i crec que ho han aconseguit. Podríem dir que les Pitiuses és el mercat més genuí que queda actualment.
A les Pitiuses el més genuí que queda,
Jo diria que sí, perquè no conec a Eivissa un altre mercat on els artesans que fan els seus productes estiguin allà a la parada, atenguin directament a la gent i, a més, cada vegada són productes més originals.
Sí, sí, abans... Això també és curiós, com un dia, quan s'hi passeja per allà, doncs ja no hi ha doncs, només la joieria clàssica o coses més aviat de roba, sinó que tot tipus de producte. Tu, Xavi, quan et ven, suposo que han de passar pel teu filtre, no?, de dir-te, escolta, m'agradaria doncs, tenir un lloc perquè estic fent això, i suposo que després hi ha tot un comitè que ha de decidir, etcètera, a través del Consell, però suposo que us quedeu parats a vegades amb les inventives, no?, amb l'imaginació de la gent a l'hora doncs, de crear coses amb les mans, no?
Sí, hi ha molt producte molt original, i el que fem és tenim com una comissió interna sí. Del mercat on està representat cada gremi i allà doncs, és on decidim i miram què és el que realment fa falta per mercat, no? I sempre mirant que sigui algo que no hi ha o algo original.
Del mercat artesà de la Mola també n'ha parlat a Ràdio Illa Marina Abad Sales, una de les últimes artesanes que s'hi han incorporat.
Jo creo, no sé què va... Eva, antes, no sé si me he hecho artesana por Formentera o si he venido a Formentera para hacerme artesana, Pero yo ya no quería viajar más, estaba ya... Desde que tuve a mi hijo empecé a, como a estar cansada de las giras y... Voy a subirme en un avión, me cuesta, porque he cogido demasiados. Entonces, pues tenía como ganas de hacer una vuelta y al venir a Formentera, pues me nació todo, me volvió todo lo que siempre he tenido, porque yo nunca he dejado de hacer cosas con las manos, de pintar, de crear, desde muy jovencita. Antes de la música ya hacía serigrafía en una cooperativa, ya estaba haciendo incienso, ya hacía, o sea, ya siempre me ha gustado todo lo artesanal. Y entonces, pues bueno, fue una oportunidad el visualizarlo y decir, bueno, es un buen momento para hacer un cambio de perfil.
Ningú qüestiona que estigui molt consolidat. Està vivint un bon moment al mercat.
Jo crec que sí, perquè gràcies al Xavi, que des de fa anys ho porta, i dedica molts esforços a mantenir...
Xavi segurament va aprendre a caminar allà, o sigui, no?
Sí, esclar, estava a casa seva, vull dir, era un nen i jugava per allà. Jo també voldria referir-me als fundadors del mercat, que els tinc aquí apuntats,
molt
i no, m'agradaria anomenar-los, no? Que és en Gilbert Herrenys, pintor, que actualment encara està per Formentera, la Colín, també pintora, en Graviavet, conegut per tothom, a Conxa Badell, ceramista... En Julio Morrabans, que és pintor actualment i en aquell moment feia coses en cuiro, jo mateix, i a la Dolors Ballester, que dibuixava. Aquest és el nucli, diguem-ne, mires cuidat, va Eva, que feia nines de forma manual, artesanal, molt maques, que encara està al mercat, crec.
Sí.
O sigui que és... I aquest va ser el nucli, que érem gent que vivia a la Mola, i que tenim tallers a Bamova. Jo, concretament, necessitava electricitat i havia llogat un del local d'en Juanito, i estava allà, i allà davant vam veure una plaça i vam dir, home, és molt difícil tu anar a buscar el turista, podríem muntar alguna cosa que els turistes, que fos atractiu perquè la gent pugés a Bamova i veia. La primera idea era que visités els tallers, fer com un safari amb mejaris pels tallers, però em diu, això és molt complicat, fa molta calor. Coi, fem un mercat, i aquí va començar el nucli, és aquest. I a partir d'aquí vam trobar la col·laboració de l'Ajuntament, en aquell moment, del Miquel Tur, que era conseller i regidor, en aquell moment no hi havia encara el Consell, i, bueno, amb l'apoio de l'Ajuntament i això ho vam tirar endavant, i amb l'apoio, naturalment, del pare en Xavi, que ens va cedir el terreny i bueno, s'hi va anar afegint gent, no?
És Enric Majoral, artesà joier, ha recordat a Ràdio Illa com va néixer el mercat artesà de la Mola, que enguany fa 41 anys. Bernat Masferrer ha parlat amb ell, amb el president i propietari Xavi Mayans i amb l'artesana Marina Abad, d'aquest mercat que per molts representa l'essència de l'illa. Aquest 24 de juliol rebrà la medalla d'or de Formentera, una distinció que atorga el Consell amb motiu de les festes patronals. A la Diada de Formentera també es concediran els Premis Sant Jaume, que enguany són per Santiago Colomà, Maria Verdera i Dolors Castelló, persones que han destacat per la seva trajectòria, compromís i servei a la societat formenterera. Maria Verdera, nascuda l'any 29, té 96 anys, ha estat una figura clau en la consolidació del forn Can Manolo. Bernat Masferrer ha parlat amb ella a Ràdio Illa.
Maria, escolteu, enhorabona.
Gràcies.
Vos ho esperàveu o no?
No.
Qui vos ho va dir?
Jo no m'esperava. Com? Anant als 95. I m'ho esperava.
Es premi.
Es premi,
no. El premi Sant Jaume.
Però jo, perquè m'han de dar un premi, tia. No he fet res.
Home,
de l'altre món.
Dona, sí que... Ara ho explicarem, però sí que va fer cosetes. En aquest cas, doncs, per exemple, doncs, des de molt prompte, quan us vareu casar, a l'any 54, posar-vos a portar un dels forns més coneguts i més històrics de Formentera, Can Manolo, amb el seu marit, no?
Sí, sí. Es vaig passar negres.
Ah, sí? Per què?
Hombre, perquè era molta feina, no sabia de lletra. I tenia més coses que jo no podia fer.
Com què?
Com tot. Llavors, quan vaig tenir infants, no els vaig cuidar normal, perquè no podia, no hi havia temps. Tot junt.
Estàveu, vos estàveu en el mostrador, vos ateníeu a la gent, no?
Jo tenia la gent, que patia molt per no saber de lletra. Fue tot de cap, així com podia.
No hi havia calculadores, no?
No hi havia ni les havia sabut ser servir.
Llavors, però sumar...
Jo no havia anat a escola mai. Jo no havia donat mai a una banda així, perquè vaig patir molt, perquè fa tonto i no ho acabes de ser. És que no pots fer més.
I que, clar, l'any 54, a Formentera encara no hi havia turistes, o sigui, venia la gent de Formentera,
Formentera
a comprar el pa a Can
Manol. Sí, el primer que estava allí només hi havia gent de Formentera. I treballaves millor, direm, sense guanyar molt poc. Però llavors començava a venir el turisme... Llavors va ser més cruel.
Quan va arribar el turisme va ser més cruel perquè us va augmentar la feina, no?
Hombre!
Van augmentar els sous, però potser...
Però també va augmentar la feina.
La feina. Bueno, fins que va arribar el turisme, què era el que venia un mes? El pa moreno? Que...
Bueno, quasi bé el pa moreno. Quan... Tot, però...
En Setmana Santa, flaons, en fèieu molts?
Flaons...
Els fèieu vos, no, els flaons?
Els fèiem, sí, ajudava. El meu home era el que manava i jo ajudava. Perquè a casa, no sé si m'havien fet mai de flaons, jo crec que sí, però no era el meu fer flaons, però ajudava, claro.
El seu home a quina hora anava a fer feina al forn?
Jo crec que devés les dues, això.
Del matí, eh?
Del matí.
I vos, a quina hora entràveu? A les 7, a les 8...
Jo no sé què vols que et diga. Jo entrava com que no dormia. Entrava com... Sort, talment, no ho sé, l'hora que entrava. No hi havia un horari.
Però a quina hora obríeu? Eh? A quina hora obríeu la panaderia al forn?
Bueno, allò no era obrir. Era que et picaven la porta. No podies ni dinar. A qualsevol hora venien a buscar, que siga un sac buit de farina. Un sac buit que necessitaven. No hi havia horari. Era un terror.
Però perquè vivíeu allà mateix?
Vivíem allà mateix.
Ah, d'acord.
Dins la casa que hi ha vivienda. Vivíem baix, però no havíem fet dalt. I era... No tenies un moment per tu. Perquè hi havia aquell costum de la gent venia a qualsevol hora. O que no havien trobat pa, no havien comprat el pa, o el que fos.
Llavors, sempre una feina una mica, com es diu popularment, col·loquialment, una miqueta esclava, no?
A com? Una miqueta?
Com que havia d'estar pendent de la necessitat dels altres, no?
Ah, sí, no vivies per tu, llavors, vivies per l'altre.
Es Maria Verdera Ferrer, amb 96 anys, rebrà un dels Premis Sant Jaume que atorga el Consell el dia de la Diada de Formentera. Ho fa per la seva tasca al forn de Can Manolo, establiment emblemàtic de Sant Francesc. Bernat Masferrer ha parlat també amb una altra de les premiades. Dolors Castelló és mestra reconeguda per la seva dedicació a l'educació especial inclusiva. Escoltam un fragment de la conversa.
Entenc que ni vos esperàveu, no?
No, jo no m'esperava. La veritat, honestament ho dic, persones com jo, que s'aixequen cada dia, se'n van a fer feina i que la fan amb il·lusió, amb alegria, amb amor, i que intenten que vagin les coses cap endavant, n'hi ha així, dins el món de l'educació. Jo no estic envoltada de gent així.
Tu vas estudiar a Mallorca i de seguida vas especialitzar, vas treballar amb boixos amb necessitats educatives especials, que entenc que...
Sí, jo vaig estudiar primer a Palma i llavors hi havia unes coses que les havia d'anar a fer a Barcelona i les vaig anar a fer a Barcelona.
Entenc que llavors era, diríem, una disciplina o un àmbit d'estudi, d'actuació bastant incipient, perquè fins feia ben poc els boixos amb necessitats especials doncs se'ls sobreprotegia o se'ls ignorava, o s'anava d'un extrem a l'altre, se'ls mantenia allà en un racó i no ha sigut fins al cap dels anys que hem evolucionat una mica, no?
Sí, sí. A veure, abans era un món completament, no dic desconegut, però era un poc lluitar contra Ulisses, no? Però d'alguna manera no era tan accessible com és ara, no era un món educatiu tan obert. Es va que jo ja vaig agafar tota l'època de la desintegració, val? Que s'estaven tancant centres amb necessitats educatives especials, o se tancaven aules, i s'intentava oferir a tot aquest tipus d'alumnat una via educativa que tenés les seves dificultats, les seves mancances, però que també poguessin estar en contacte amb el món real i que el món real també estàs en contacte amb aquestes persones, perquè tenim molt per aprendre d'ells, molt.
Del 93 al 2025, tasca principalment desenvolupada a l'Escola Sant Ferran, tutora de primària, mestra d'audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica. Aquí ja veiem especialitats i aquí doncs, desenvolupant una línia de treball doncs, nova, i entenc doncs, precisament això, no? Quan parlem de pedagogia terapèutica, entenem doncs, que és això, posar el focus en l'altre, no volent aplicar un sistema cap a l'altre, sinó doncs, adaptar-nos una miqueta a l'altre, no?
Està clar. Tots tenim mancances i tots tenim, d'alguna manera, coses en les que brillem. Es tracta d'adaptar una mica, veure la personeta que tens davant i no anar tu amb una... anar tu només amb predisposició d'ajudar i de voler modificar tot, però tu has d'anar modificant i has d'anar canviant en funció d'aquell alumnat que tens davant. Tot l'alumnat, tot. No només aquest que deia necessitats educatives especials. Tot l'alumnat requereix aquesta mirada.
És Dolors Castelló, mestra, Premi Sant Jaume per la seva dedicació a l'educació especial inclusiva. El tercer Premi Sant Jaume que ha entrevistat Bernat Masferrer és l'historiador Santiago Colomà.
Tendim a donar els premis molt al final i de vegades es donen pòstums i aquestos sí que no m'agraden perquè els homenatges s'han de fer en vida.
Jo estic del tot d'acord, a no ser doncs, que la mort sigui sobrevinguda, inesperada i sobtada, com el cas doncs, de l'estimat Ivan Mérgola, però en aquest cas, doncs, en fi, s'han donat en vida i ho ha fet bé en aquest cas el Consell, doncs, premiant a gent que està en l'equador, en aquest cas, del projecte vital i que han fet prou doncs, per aquesta idea. Sempre vas saber que volies dedicar a la història. Ja t'agraden les històries de petit?
Jo sí, jo tenia 12 anys i ja volia ser-ho. 12, 13. Sí. Jo ja ho tenia clar. Llegia còmics d'història, tenia un quan jo era petit que es deia La gran aventura de la història, que crec que això ho devia fer el teleprograma, són uns llibres, uns volums. Moltes coses no m'enterava de res, però allò em fascinava. Tot això va venir d'un canvi, amb un canvi de llibres que m'ho regalaren allò i el meu germà gros, Vicent. Em regalaren un llibre d'aus, i a ell li regalaren un llibre de mamífers prehistòrics. I fèrem un canvi, i tot allò em va fascinar molt, també. Els mamífers prehistòrics també tenen que veure amb la història, evidentment, abans de la història. Totes aquestes coses em fascinaven molt, i jo, quan vaig acabar la EGB, ja sabia en què em volia dedicar. Ho tenia claríssim.
Jo recordo que jo encara no vivia a Formentera, però estava vinculat amb Joan, i et vaig venir a veure, et vaig venir a escoltar, jo diria un dia a Barcelona, alguna xerrada. Em sona que... I després van donar el Premi Ramon Llull del Govern Balear el 2018 i tens solament l'obra de referència de la història de Formentera en l'època contemporània, que és des de la Revolució Francesa pràcticament fins al dia d'avui, no? Que aquesta fins ara segurament ha sigut... Has publicat llibre, no?, del diputat Maria Serra, però en aquest cas aquesta deu ser l'obra de la teva vida, de moment, no?
De moment, sí. I m'ha dut més de 10 anys. Per tant, sí, li he dedicat moltes forces, molts de sous, perquè per viatjar a França i per anar per tot necessites sous.
Per què havies d'anar a França?
Vaig anar a França...
A l'Arxius?
Sí, perquè ell... Vaig anar... dos arxius del departament d'Orleans, dos del sur, un del departament de l'Aude, de la Lleu de Vora Carcassona, i l'altre dels Pirineus Orientals a Perpinyà. Uh-huh. Per tant, tot plegat, dos, quatre, cinc arxius.
Vas haver d'anar a França a buscar informació sobre Formentera.
Sí, i la veritat és que és un tema apassionant. El que passa és que jo no sé si m'interessa quedar-me... No, quedar-me ja en aquesta història contemporània, no? He dedicat moltes coses i moltes publicacions perquè dins de tema de memòria democràtica també form part del fòrum per la memòria històrica d'Eivissa i Formentera i també hem publicat coses, jo he publicat coses també en relació als fusellaments i totes aquestes qüestions de la Guerra Civil, però jo penso que tinc ganes de tornar una mica en els orígens, tinc ganes de tornar a trobar... Si no, pirates corsaris de segle XVI-XVII.
És l'historiador Santiago Colomà. Ha estat guardonat amb uns dels Premis Sant Jaume en reconeixement de la seva tasca de recerca de la història contemporània de Formentera. És un altre dels premiats que ha conversat a Ràdio Illa amb Bernat Masferrer. I entre els reconeixements que farà el Consell a la Diada de Formentera, també trobam el títol de Fill Adoptiu de Formentera, que s'otorga al músic i professor de música Ivan Mérgola a títol pòstum, i el periodista Carmelo Convalia, a finals del 80, va ser un dels impulsors de Ràdio Illa i del setmanari local Formentera Dia a Dia, i des de l'any 89 va ser corresponsal del diari d'Eivissa fins que es va jubilar fa un any. En Ràdio Illa hem conegut els premiats pel Consell Insular amb motiu de la festivitat de Sant Jaume i la Diada de Formentera. Podeu escoltar les entrevistes senceres a la web radioillaformentera.cat.
Viu l'estiu i Betres Ràdio. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Pollença.
Som a Connexió Local i per la Mare d'Espais de Participació Ciutadana, trobades per implicar la ciutadania en la conservació i millora del seu entorn. Avui coneixem dos fòrums participatius, el de Porto Colom, que ha obert un debat sobre la gestió de la badia i els seus usos, i el fòrum Talaia Nord, un espai de diàleg impulsat per l'entitat Arrels Marines, que aquest juliol ha celebrat la seva 11a edició a Pollença. Per això, donem la benvinguda als estudis a Paula Bonet de Med Gardens, una iniciativa de la Fundació Clean Wave, impulsora del Fòrum Ciutadà de Porto Colom. Hola, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
També saludam a Ignasi Cifra, de Rels Marines, entitat que impulsa el Fòrum Talaia Nord a Pollença. Hola, Ignasi.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs?
Vale.
Els dos formeu part d'organitzacions dedicades a la cura del medi ambient. Els dos estàveu implicats en l'impuls d'un fòrum ciutadà per tenir cura de l'entorn marí. Paula, per què decidiu impulsar, com sorgeix el Fòrum Ciutadà de Porto Colom?
Bueno, pues sorgeix perquè des de Med Gardens teníem ganes de fer un projecte de restauració marina a Porto Colom, perquè és una badia soma, una badia poc profunda, on pues, és perfecta perquè moltes espècies i hàbitats hi puguin viure, però també per les seves característiques s'enfronta a pressions i impactes. I no concebíem la manera de preparar un projecte de restauració marina sense incloure la ciutadania i amb la força que té la participació ciutadana. Per tant, vàrem centrar aquest projecte en tres grans eixos, que són boscos submarins, praderies marines i participació ciutadana. perquè entre tots tinguem cura, no?, del litoral d'allà d'esport.
I quan començau, quan arranca aquest procés participatiu?
Pues va arrencar l'any passat, el 2024, va haver primer uns mesos de conèixer tothom, no?, que mos coneguessin, veure quines eren les seves preocupacions, els seus somnis, quins valors que veien de la badia. I finalment, a l'octubre de 2024, va ser quan vàrem fer la primera sessió d'aquest fòrum de Porta Colom, que encara no tenim nom, però entendrem. I bueno, aquest juny hem fet ja la quarta.
Heu fet la quarta. Ignasi, i vosaltres sí que teniu nom, eh?
Sí, nosaltres... Dies.
Sí, sí. Fòrum Talaia Nord, i parla'ns un poc, perquè vosaltres heu fet la reunió número 11, vull dir que duis un poc més de temps. Parla'ns un poc també del que vos mou a posar en marxa aquest fòrum.
Sí, nosaltres ara, clar, 11 fòrum els realitzem més o manco entre 3 i 4 mesos, entre fòrum i fòrum. Per tant, això fa que estiguem en marxa des de fa més de 2 anys ja. I els motius, a veure, són similars, no?, en el cas de Porta Colom. Sí que és veritat que en el nostre cas l'abast no només és el sac interior de la badia de Pollença, sinó que són totes les aigües litorals, no?, que envolten un municipi de Pollença. I les motivacions, al final, són similars, però és principalment que des de Ras Marina sentíem que hi havia molta crispació, molta queixa per moltes problemàtiques diferents relacionades amb el litoral. Però, clar, la queixa desorganitzada, per la general, serveix de poc, no? Per tant, no l'han dit, si arrenquem un procés participatiu, això el manco servirà, no?, per cohesionar, per intentar trobar una veu que representi en el màxim de sectors possibles de la comunitat, i a partir d'aquesta veu poden anar transmetre les administracions i poden anar fent feina per posar fil a l'agulla.
Quines, Paula, quines problemàtiques mediambientals hi ha a la badia de Porta Colom?
Bueno, pues les problemàtiques que en el fòrum s'han com a catalogat o són les que més preocupen a la ciutadania d'allà són especialment la qualitat d'aigua, els embassaments d'aigües residuals que arriben a la badia, i per la seva característiques de poca profunditat i una bocana molt estreta fa que quedi allà el temps de retenció de l'aigua quedi. Després també pèrdua de biodiversitat, s'han vist pèrdua de mata de Posidònia, de Cauler paprolífera, que és una alga verda on era present fins l'any passat, ja no l'han pogut detectar. Llavors també hi ha conflictes d'usos, doncs hi ha molt de gens, no?, que fan servir la badia per diferents usos, pot ser pues, nàutica, pues, nedar, passejar, és a dir, conservació, és a dir, que tenim entre diferents agents pues, aquest conflicte d'usos, i també, per suposat, la contaminació, no?, de plàstics i d'altres, no?
Ignasi, quines les problemàtiques de la badia de Pollença? Teniu coses en comú, Porta Colom, tot i que sigueu zones diferents. Quines són les vostres preocupacions, aquest malestar que comentaves abans?
Sí, és a dir, en el nostre cas és veritat que se diferencia molt entre el sac interior de la badia, que se podria semblar una miqueta a la badia de Porta Colom, en el sentit que és una zona també d'aigües somes, molt tancada, poca recirculació, on els impactes són també pràcticament tots el que ha comentat na Paula. Pot ser el més notori o que és més mediàtic és tot el tema de fondejos il·legals, que hi ha prop de 400 embarcacions fondejades de forma no regulada i permanent durant l'estiu, amb tots els impactes que això comporta. I després sí que és vera que, si coneixeu que ara Sant Vicenç, això és una zona, al final, d'accés a aigües exteriors, d'accés a tota aquesta zona més nord de la Serra de Tramuntana, i és una zona de fàcil accés amb embarcacions petites i caiacs, per la qual cosa hi ha moltíssima pesca, principalment recreativa, i el que s'està veient és que un nivell de biodiversitat i de biomassa d'espècies de peixos és molt inferior al que hauria de ser. En gran resum, que diem.
Sí. Com heu organitzat aquesta participació, Paula, per la mare de lo que és el fòrum, de lo que són aquestes reunions? Com s'articula la participació de la ciutadania en aquest fòrum?
Pues aquests fòrums, en el final, només són un espai, és una eina, no?, on poder organitzar-nos, com deia abans en Ignasi. Són impulsats, en aquest cas, per Arrels o per Met Gardens, i el que feim és facilitar un poc l'ordre del dia de l'agenda, facilitar l'espai. Sempre són a llocs públics, és accés gratuït i lliure per qualsevol persona que vulgui venir, és benvinguda. No fa falta, sempre ja ho dic, no fa falta que vengueu a totes les sessions del fòrum, si no podeu, els compromisos és que fins un pot arribar. Hi ha gent fins i tot que no ve a les reunions perquè no pot, però llavors darrere sempre mos demana què pot fer, què pot ajudar. Per tant, nosaltres com a organitzacions pues, anem facilitant un poc les dinàmiques que se fan en els fòrums. Solen durar 2 hores i que van sempre amb una picada per no? seguir coneixent-nos i compartir coses ja d'una manera un poc més divertida. I els feim com d'en Ignasi cada 2-3 mesos. I això. I llavors, pues, bueno, a poc a poc, cada dia, cada sessió se va treballant un o diferents temes.
Com ha estat la resposta de la gent? S'anima la gent a participar?
Pues s'anima la gent. És vera que ja tenim gent que li agrada, que torna, que ja se sent el fòrum seu, que en els finals sempre els dic que això és un petit impuls que feim des de Met Gardens, però la idea és que se pugui autogestionar, no? I que sigui la ciutadania que continuï aquest camí. A mi és el que més m'agradaria, perquè en el final és que seva. Però, bueno, llavors també hi ha gent que la participació els hi pareix algo molt enfora, que és veritat que culturalment no estem acostumats a participar. Per tant, bueno, varen començar fins i tot fent una campanya un poc divulgativa de que és un fòrum, no?, participatiu, sí. que puc esperar d'ell, no?, perquè no hi hagi una frustració després, hem de saber quines competències tenim com a ciutadans i què podem arribar a fer. Però és veritat que organitzats podem fer més coses que no xerrant en el carrer a un bar, que està superbé, però llavors hi ha espais com el fòrum que te permeten anar poquet a poquet fent passes.
Ignasi, en el cas del fòrum Talaia Nord, té un poc més de recorregut, però com està sent la participació? Com ha estat l'evolució de la participació en el fòrum?
Bueno, és veritat que el primer any, o potser que diguem, els primers 3-4 fòrums, pues, sí que se ve bastant de rotació de gent, no? Un fòrum podem imaginar normalment que hi ha una trentena de persones, aproximadament. Si fossin més, ja comença a ser un espai que diguem difícil de gestionar perquè puguem opinar de forma efectiva i tot això. Per tant, els primers fòrums sí que teníem bastanta rotació. Ara és vera que ja estant per l'11 fòrum, veiem com prop d'un 70-80% de les persones que assisteixen a cada fòrum ja són repetidores. Tenim gent que ha vengut a 8 o 9 fòrums d'11 i tenim gent que és el seu primer que ve. Així que és vera que sempre l'espai hem d'integrar, no? La gent que ja està molt acostumada en aquell procés i a la forma de participar, i també el que comentava la Paula, gent que potser no està acostumada a participar, que no coneix aquests espais, i això és una feina contínua. El que està clar és que si un fòrum acabes tenint sempre la participació de les mateixes persones, al final passaria a ser quasi una agrupació, una associació amb una veu molt clara i definida. I això s'ha d'evitar. El que és cert és que el fòrum sempre sigui el més representatiu possible de la societat. I això diria que és un repte de la gran part de processos que tenim.
Sí, és el major repte que tenim. Jo també ho comparteixo perquè sempre ho xerram quan coincidim amb l'Ignasi o en Iaiza, que és l'altra persona que impulsa un altre procés participatiu, xarxa de la Bandera Blava, que tenim sempre el mateix repte, no? De com fer que hi hagi les majors representativitat dels majors sectors possibles, no? que habiten aquell espai, i que en el final, si tinguessin l'opinió de tots aquests sectors, és quan seria més representatiu de la comunitat, no? Si només venen pues, un parell de sectors, està superbé, fem feina, evidentment, és obert a tothom, però perdem unes veus i unes necessitats o preocupacions d'altres sectors que també han de ser benvingudes, i que quan major diversitat de veus hi ha, a vegades hi ha un petit conflicte o debats a les taules, però és quan realment arribam a conclusions o posam sobre la taula tot. I és quan llavors pot ser efectiu 100%, no? Arribar a una... Mira, doncs mos preocupa això, hem de veure totes les necessitats i arribarem a un consens real.
Ignasi, aquest juliol heu fet l'onzena trobada. Quins temes han sortit? Com ha anat aquesta darrera reunió?
Bueno, específicament se va demanar per quines eren les preocupacions de cara a aquest estiu. I és veritat que va sortir molt el tema d'embarcacions sense llicència, que és algo que cada vegada veiem més a les nostres costes. Tot el tema també de la navegació de motos d'aigua, que la gran majoria de les vegades estan llogades i, per tant, les persones que les empren no sempre ho fan en totes les mesures de seguretat, respectant distàncies, respectant velocitats de navegació. I després ja van sortir altres temàtiques un poquet, a lo millor que diguem, més específiques d'un cas concret de pollança, com el fondejos, que és un tema molt, molt recurrent de què poden fer envers en aquests fondejos, o si pot ser com a fòrum, podíem fer qualsevol tipus de mobilització, manifestació a l'aigua, estil paddle out, sortien molts de paddles, molts de kayaks, alguna pancarta, per reivindicar un poquet tota aquesta problemàtica. I a banda de totes aquestes preocupacions, no, que evidentment a darrere intentant posar accions, vale, com a fòrum, què poden fer? Perquè és el que comentava abans la Paula, no? Hem de ser conscients com a ciutadans on són els nostres límits, per tant, el que nosaltres podem fer segurament és pitjar en aquesta administració per aconseguir això, o aconseguir una recollida de firmes per l'altra cosa, o xerrar amb tal persona que és responsable d'això. Per tant, vam posar una miqueta les accions que podíem fer per cadascuna d'aquestes preocupacions i també vam acabar decidint què tractaríem en un proper fòrum. Perquè això és una cosa que, clar, des de l'organització d'aquests espais intentem guiar un poquet, no?, com ha de ser cada fòrum, però al final qui empeny, qui diu quines són les preocupacions és la ciutadania que hi participa. Per tant, vam fer una proposta de treball i des del fòrum pues, se va matisar aquesta proposta de treball per 12 fòrum, que diguem, des del fòrum la vàrem matisar i la vàrem aprovar. Uh-huh. Per tant, ja tenim bloc de feina, que diguem, per d'aquí a 3 mesos.
Teniu feina, sempre sí, hi ha feina, sempre hi ha coses. Paula, del vostre darrer fòrum han sortit propostes ja, propostes concretes?
Sí, la veritat és que la gent té molta energia, m'encanta, i varen sortir un parell de propostes de què fer en l'estiu, no? Que és veritat que és una època que a Pentura mos costa més reunir-mos, però també és quan la badia té més activitat i és important ser-hi, no? I va sortir una proposta d'una recollida de firmes en quant a les aigües, en la qualitat d'aigua, per instar les administracions competents pues, que no deixin aquest tema abandonat, sinó que la ciutadania els hi preocupa aquest tema, i hem començat a escriure, a redactar un document. Llavors hi ha una campanya en el diari local de fer articles sobre la biodiversitat de Sabadia. Sortirà un cada mes o cada 2 mesos aniran sortint articles perquè la gent conegui espècies que eren que no hi són o que han tornat a veure, com varen veure un cavallet de mà, per exemple, i hem fet una notícia sobre això. I també hi ha una campanya sobre la velocitat de les embarcacions. Se vol recollir tot tipus d'informació, tant sigui de normativa com de gent que possiblement no complesqui la normativa de velocitats, perquè es veu que hi ha una problemàtica allà on pues que no se respecta sempre la regulació com hauria, i és una cosa que preocupa.
Molt bé, moltes gràcies, Paula Bonet, de Met Gardens, una iniciativa de la Fundació Clean Wave. Ens ha explicat com va aquest fòrum ciutadà de Porto Colom, i també Ignasi Cifra, de Rels Marines, l'entitat que impulsa el fòrum Talaia Nord al port de Pollença, a Pollença. Moltes gràcies a tots dos per explicar-nos el que estàu fent i tot el que queda, no?, que queda molt per davant.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem amb una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida a la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis. FM Xarxa. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Arribam a la recta final de Connexió Local i connectam amb Sa Pobla Ràdio. Aquest tren no, salvem Sa Marjal, és el lema de la nova plataforma que s'oposa als dos traçats proposats pel govern del tren que unirà Sa Pobla i el Port d'Alcudi. Han parlat amb tres dels seus membres en una conversa que han gravat des dels estudis de Sa Pobla Ràdio. L'escoltam. Som a Sa Pobla Ràdio, agraïm el suport tècnic d'Àngels Hernández i ens acompanyen tres persones impulsores de la nova plataforma Aquest tren no, salvant Sa Marjal, que s'ha creat a Sa Pobla per oposar-se als traçats projectats del tren que uneix el poble amb el Port d'Alcudi. I saludam a Pere Perelló. Hola, què tal, com estàs?
Bon dia.
Bon dia, Toni Serra.
Bon dia.
I a Catalina Mayol.
Bon dia.
Gràcies a tots dos, a tots tres, per ser aquí. El passat 28 de maig el govern va presentar el projecte de tren que unirà Sa Pobla amb el Port d'Alcudi i dia 14 de juny s'obri el període d'informació pública. Pere, dia 26 de juny escrius una carta pública al teu ajuntament on expliques la teva posició al traçat proposat i com aquest projecte afecta a Sa Marjal, al Poblera, i això va ser un poc el principi, no?, d'aquesta mobilització. Com va ser això?
Sí, realment és que vaig coincidir aquest dia que vàrem anar a l'Ajuntament de Baró, que varen posar a exposició pública un panell que no sabia molt bé, però estava exposat, els possibles traçats, i vaig coincidir amb en Toni allà mateix i vàrem veure la dimensió del drama que mos podia venir damunt o que mos estava a punt de caure, i ja tot d'una vàrem dir de posar-mos en marxa i de fer qualque cosa. En principi mos vàrem quedar bastant assustats i com un poc en xoc, i sí, després va sortir aquesta carta pública i ja mos vàrem anar reunint gent diferent, afectada, i vàrem anar intentant constituir un grup de treball. Ara estem iniciant les primeres passes per fer una associació a la plataforma i ja tenim en marx, ja hem fet aquesta concentració dijous passat, i bé, i vàrem dir, hem de fer qualque cosa, sobretot per preservar aquest espai, que podem explicar el que s'ha marjat.
Toni, Catalina, com va ser, com vos implicau vosaltres, com decidiu comprometre-vos, no, amb aquest moviment de veïnats?
Bueno, bàsicament, com pel que ha dit en Pere, creiem que és una destrossa, i a més una destrossa innecessària, perquè hi ha alternatives, i encara que jo personalment no en som afectat, no travessa cap de les finques que tenc a Sa Marjal, però creiem que és una cosa que a Sa Pobla, francament, no, crec que li farà molt de mal bé el seu paisatge.
Catalina, sí. Tu com ho vius?
Bé, jo, igual que en Toni, no soc propietària d'una finca afectada, en el sentit de que perdi terra, però sí que aquest arran, vull dir, la meva finca queda uns 50 metres de les vies a un possible traçat, i després també se destrossa del camí d'accés si se fa l'altre. I bé, quan vàrem començar amb aquesta plataforma va ser perquè vaig coincidir amb en Toni allà a l'Ajuntament, i bé, ens, com a possibles afectats, ens vàrem intercanviar els números, i aquí ja vàrem començar un grup de WhatsApp a fi de poder-nos comunicar els afectats.
Hi ha una cosa que hem d'explicar molt breument, que ets emergial, perquè mos ho han demanat periodistes, sí, i tot, no? Que ets emergial. Sa Marjal, geogràficament, és un espai planer que està davant la badia del Codi, proper en els aigomolls de l'Albufera, i segons el diccionari seria terres guanyades en els aigomolls, no?, al llarg dels segles. També Sa Marjal és un espai on Sa Pobla ha pogut sembrar i alimentar no només el nostre poble, sinó tota Mallorca al llarg també de segles, no? Vàrem trobar aigua al principi del segle XX, abans era productor de cànem i de lli i de raïm, vull dir, ha anat evolucionant, i durant 100 anys han tingut el cultiu de patata i de mongeta, I ara es veu que està l'agricultura no va bé, no va gens bé, i té molt de problemes estructurals greus, però continua la marjal, és com un patrimoni, el sentim un patrimoni, com sentim patrimoni a l'Albufera, també malgrat les dificultats que té, i que té moltes mancances el que és el parc natural, però que és un tema a part, no? Llavors, no mos queda molt més en els pobles. No mos queda molt més. Si mos destrueixen, es quarteren i xepen d'alta baix la marjal, amb una infraestructura que consideram desmesurada, molt gran, és que quan fousen metres de túnels que faran per passar de veïs camins o en l'aire, veus que això no correspon. Nosaltres som petits, som molt fràgils, les parcel·les són d'una quarterada i mitja com a molt, molt de tuberies de reguiu, d'expressió, i això fa malbé torres de molí, safratxo, molts espanya molt de patrimoni arquitectònic, a part del tema agrícola, que ja serà irreversible, molt de vials de servei, hauran de fer estacions elèctriques per donar alimentació a la xarxa. Bueno, això és que me'n recordo que la mirada que m'ho van pegar nosaltres el primer dia que ho van veure, que van visualitzar això, van dir, això és desmesurat, és com si fos un desert, no hi hagués res que impediment, un tren de segle XIX, no? Clar, quan fas mitja volta per Europa Central i veus el que tenen i el que han construït, tu dius, bueno, no, anem a cercar altres alternatives.
Quines passes esteu fent? Heu preparat unes al·legacions? Quines seria un poc les vostres propostes, un poc en línia amb el que has dit tu, Pere, no? De proposar potser una infraestructura més petita.
Sí, bé, nosaltres mos oposam en aquests dos traçats que s'han proposat i demanant que se cerquin alternatives que no siguin tan destructives i tan invasives en els camps de la marjal, precisament per aquesta destrossa mediambiental que s'està previent.
Clar, les alternatives, després d'un moment els han dit, és una, és tenim els busos, que han funcionat molt bé, posin busos elèctrics, si hem de parlar de qüestió de sostenibilitat, i incrementin freqüències, i que la gent no vagi com a sardines en llauna, i els busos, a més, tenen l'avantatge que poden fer moltes més aturades, poden fer dos, tres recorreguts alternatius, efectes de comunicació i són, jo diria, superiors, penso que superiors en el tren, que és una infraestructura pensada per transportar gran quantitat de gent, no? Per tant, utilitzin les aturades que hi ha en aquest moment. Si ara anéssim a veure'ls, veurem que hi ha 30-40 persones esperant a la via de la ronda de Santa Margalida, a les parades. Un altre és dir, quan arribi un tren a la pobla, que surtin un bus o la llançadera, també elèctrics, i un vagi cap a Camp Picafort, l'altre vagi cap al Cudi, la zona de, diguem, de més de platja, salta cap al Cudi Casc Antic, i tot això utilitza infraestructura existent. Que pot tenir determinats problemes, si ho han dit, a lo millor, mira, és que si hi ha un embòs a la carretera, doncs anem a trobar solucions en això, que segur que n'hi ha, i se faria un carril exclusivament
per bus. Se podria fer un carril exclusiu, però és que també anant més enllà, en el sentit que vam proposar ja per escrit, de que si s'ha de fer una via de camí de ferro, que se faci un tramvia. Tramvia és molt més adaptable a la via, a la carretera CMA13, no consumiria territori perquè ja té un recent de més 10 metres, per tant no haurien d'expropiar pràcticament a ningú, i se podria fer un tramvia adaptable des de l'estació que tenim actual ara o des d'una altra, se podria fer un allot de bus, podria fer un tramvia adaptat en aquesta necessitat, arran de carretera i fins a l'estació marítima. Hi ha més encara altres alternatives, tot depèn de la voluntat, i aquestes serien molt més econòmiques, que travessar muntanyes, destruir camps, etc, etc. Ara, és que només la idea de tomar una torre de molí
que en tomen,
això és una aberració avui en dia, només de pensar-ho.
Diguem molts romàntics, però a vegades parlam, mos imaginam una marjal, ara que dius les torres de Montlí en Pere, on tant de bo poguéssim rehabilitar i reconstruir 40-50 molins. No, això no deixa de ser un recurs patrimonial, un recurs patrimonial turístic, una cosa que envelliria, i aquesta visió de la Marjal, un poc recuperant el seu antic esplendor, que s'ha quedat recordant quan eren petits, les postes de sol en tres o quatre molins que encara rodaven, és el que se contraposa en aquest paisatge que veiem de camins elevats o túnels, com ja han dit abans, perquè clar, és un territori tan pla com la Marjal de la Pobla, que està farcit de camins d'accés a finques, farà que hi hagi d'haver molt de ponts o molt de túnels, que són inundables, a més, perquè són inundables, i gent que ara que haurà d'invertir el doble o el triple de temps en accedir a la seva finca, perquè li haurà enteat i haurà d'anar per una altra banda, i a més desviar els laterals de carreteres per accedir a la finca.
Tenim una zona inundable, que és la zona del Torrent de Sant Miquel, des de pràcticament el que baix de les Ufanes fins a el Pont de Ferro de Can Blau, amb un perímetre de 200 metres per banda del torrent, i té una recurrència d'inundació de 10 a 15 anys aproximadament. Nosaltres ho sabem, ho recordem la darrera vegada que se va inundar amb un metre i mig d'aigua. Clar, ells el que faran per evitar això, que l'administració pot edificar dins un inundable si vol, és pujar per amunt. Pujaran per amunt i l'impacte visual encara serà més gran. No? Vull dir, és que a favor quasi no han trobat poca cosa, no? Llavors el que volem és que el govern repensi, faci un treball, que no entenem com aquests mesos abans no s'ha morbat dir, o si l'Ajuntament nostre no hi va participar, que això és un tema delicat, però sabem que el CUDI sí que ha participat i que van poder dir la seva, i nosaltres pareixíem el mut de Ferreries, per dir-ho de qualsevol manera, que hi ha una cançó del mut de Ferreries. Vull dir, és que mos ha vengut de cop i volta, de l'aire del cel.
Quines seran les pròximes passes d'aquesta plataforma?
Bé, nosaltres ara, els cap de setmanes, anirem a plaça per poder informar a tota la gent sobre les seves opcions, com poder emplenar el formulari d'al·legacions.
Que han fet un formulari
que bé, encara no, però ara ho penjarem a xarxes perquè tothom s'ho pugui descarregar i ho pugui omplir, i que si necessiten ajuda en qualsevol cosa, nosaltres els cap de setmanes, els de matins, estarem a plaça per donar tota la informació de la que disposem.
Sabri, ara, aquest període, no, d'informació pública, i també deies de parlar, de debatre, no, d'exposar les diferents opcions i d'informar també.
De moment hem aconseguit que els partits polítics parlin, han dit la seva, no tots, n'hi ha que encara no sabem cap a on van, però bé, la majoria s'han anat posicionant i han anat dient la seva, això ha estat interessant, i ara és també una passa important que aviat tindrem, és obrir diàleg en la conselleria i en la direcció general, i esperam que anirà bé, que mos escoltaran o com mos entendran, i que després, a part d'entendre'n mos i d'estimar'n mos i de voler el millor per nosaltres, que seran capaços de veure-ho i de rectificar.
Molt bé, Pere Perelló, Toni Serra, Catalina Mayol, membres impulsors de la plataforma Aquest tren no salvem la Marjal, que s'oposa al traçat del tren de la Pobla al Port del Cudi proposat pel govern. Gràcies per explicar-ho aquí a Connexió Local.
A vosaltres, gràcies. Sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vostra disposició, no?
Gràcies.
I gràcies, moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies. Així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Vos deixam amb Passos de Zebra, de Caspari. Salut i fins la setmana que ve. Mentre solat, set passos de zebra.